Ràdio Estel. És la una del migdia.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya, avui 30 de juny. Tal dia com avui, de l'any 1818, començà a funcionar a Barcelona la primera societat de diligències i missatgeries que existia a Espanya. La companyia, creada el dia 16 d'aquell mes per Francesc Xavier de Cabanyes, establí per via d'assaig el servei de diligències entre Barcelona i València. Feia dos viatges setmanals i el passatge costava 19 duros a l'interior del vehicle i 15 a l'exterior. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero a les Vies del So i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui, com hem dit, dia 30 de juny, s'escau els primers sants màrtirs de l'Església Romana i també Sant Marçal. Pel dia 1 de juliol, la Sang de Crist i Santa Leonor. Pel dia 2 de juliol, Sant Procés. Pel dia 3, Sant Tomàs Apòstol. Pel dia 4 de juliol, Santa Isabel, reina de Portugal. Pel dia 5, Sant Miquel dels Sants. I pel dia 6 de juliol, Santa Maria Goretti i Dominica. Moltes felicitats a tots i a totes.
Agenda.
I comencem aquesta secció de l'agenda d'avui per Rubí, perquè s'està celebrant la Festa Major. La Festa Major de Sant Pere és la festa gran de Rubí. Cada any celebra el dia 29 i té una durada de 4 o 5 dies. Durant els dies de festa, el carrer s'omple de gent, de color, d'activitats, d'espectacles, també de recuperació de vells oficis. A més, amb més de 150 activitats. Seguim cap a Bigues i Riells, que també estan celebrant la seva Festa Major, o la Festa Major a Terrassa, fins al 3 de juliol, on la Mala Rodríguez, els Catarres, Boni M o Oques Grasses formen part de les propostes musicals més destacades del programa musical de la Festa Major de Terrassa 2019, un conjunt d'actuacions musicals entre les que apareixen noms amb una dilatada trajectòria internacional juntament amb destacats representants del talent local més emergent. Avui també acaba la campanya gastronòmica dels fideus a la cassola de Tossa de Mar. Podem gaudir de Puig-reig a la Festa dels Templers. Els templers varen rebre en herència el castell de Puig-reig i altres importants possessions gràcies al testament del trobador i vescomte Guillem de Berguedà. Durant el segle XIII s'enyoraven un gran territori situat entre les comarques del Berguedà i la Cerdanya, des de la comanda de Puig-reig, una de les poques comandes que l'Orde va establir a la Catalunya Vella. Gràcies a una carta de franqueses de finals del segle XIII, el castell de Puig-reig va poblar-se de nous habitants fins a erigir-se en un important nucli flanquejat per tres línies de muralles defensives. I acabem amb l'embruix de Sant Hilari de Sacalm. Festa de les Bruixes a Sant Hilari. Tot un cap de setmana per reviure les llegendes màgiques, històries de bruixes i brebatges, recorreguts teatralitzats, tallers i fira d'artesania. El cor de les Guilleries, tot un poble per gaudir del cap de setmana amb l'espectacle Sàbat de Bruixes. Guilla qui fuig, descobrirem llegendes de les Guilleries amb un gran aquelarre final protagonitzat per bruixes i diables.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus, una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics, però vigila que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. No es preocupi si no té temps per arreglar-se un vestit, de fer els baixos d'uns pantalons o de cosir uns botons. A Arreglos Judit li fem per vostè. Som a Terrassa, al carrer Arquímedes 197. I no es preocupi de res, nosaltres ens encarreguem de tot. Li provem la roba abans i després de fer-li arranjament. Arreglos Judit, carrer Arquímedes 197 de Terrassa. Salutacions de l'Eva i la Maria. Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I comencem avui el Rutes per Catalunya, després de la nostra agenda i el nostre santoral, amb Anglada Matalasseria de l'Avinguda Riera de Casoles, número 11 de Barcelona. Amb nosaltres, en Joan Anglada. Molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Doncs és un plaer tornar-te a tenir aquí amb nosaltres i parlem d'aquestes novetats fantàstiques que sempre ens aconsella Anglada Matalasseria.
Sempre aconsellem bons matalassos i sembla que dir que són bons, doncs, tothom deu dir-ho, no? Això és molt bo. No, és que estem tan convençuts, estem tan segurs de les marques que tenim aquí, que, a més, hi ha gent que em diu estic esperant que sigui l'hora d'anar a dormir per posar-me al llit, perquè em sento tan bé amb aquest llit que em vas vendre. Això és el que passa. Tenim bons matalassos que serveixen pel descans, serveixen per descansar, per dormir, en fi, és el més bo que tenim aquí. És una matalasseria petita, que fa molts anys que funciona, més de 50 anys, i això sí, tenim molta experiència i aconsellem molt bé els nostres clients.
És que el boca a orella és importantíssim.
Sí, naturalment, sí. S'ho diuen uns als altres i saben que estem aquí i venen. I llavors, quan estan aquí els nostres clients, procurem servir-los. No pensem en res més que servir-los bé.
Recordem també que Anglada Matalasseria, doncs, si s'ha d'enviar algun matalàs amb segones residències, doncs no hi ha cap problema.
Ho fem, sí, sí. No hi ha límit. Anem a tot Catalunya. I algunes vegades se'ns escapa la frontera, però com estem a la Unió Europea, doncs no hi ha problema. Se'ns escapa i ens anem més enllà del territori català.
Cap a la franja.
Cap a la franja per un cantó. I per la part, diguéssim, del Pirineu, de Puigcerdà, de Llívia, i aquella zona de la Tour de Querol, també tenim clients. Bueno, són clients que viuen a Barcelona, però tenen una caseta allí, i diuen, escolta, aquest matalàs que et compro me'l portaràs? Sí, home, sí, no hi ha problema, ho farem en diumenge.
I tots aquells que tinguin casa per Vinaròs, doncs cap problema.
Ah, també, sí, també. Sí, sí. Ara, també s'ha de dir que això és una excepció, que no és normal que ho fem cada dia, però també serveix per a les proximitats. Per exemple, si s'ha d'anar a Terrassa, doncs anem a Terrassa. Si s'ha d'anar a Sitges, anem a Sitges. Si s'ha d'anar al Maresme, doncs anem al Maresme. No tenim problema. Però el més important de tot, és que això és un servei més a més, és que els nostres matalassos, els nostres llits, els nostres coixins, el que venem a aquesta botiga, està tot programat i pensat pel descans dels nostres clients. I no hi ha més volta de fulla.
I per a totes aquelles persones...
45 anys, digues.
No, deia que per totes aquelles persones que, a part de tenir doncs, els matalassos d'Anglada Matalasseria, també hem de recordar que refeu matalassos de llana.
Pels incondicionals del matalàs de llana també donem el servei de recollir-li el matalàs, rentar-li la tela, higienitzar-ho, estovar la llana i tornar-li el matalàs com si fos el primer dia.
Com ha de ser? I és un servei quasi bé immediat.
Sí, és un servei que s'està perdent perquè cada vegada hi ha més gent que canvia el matalàs de llana per un matalàs de visco. És que hi ha alguns matalassos de viscolàtex o de làtex que estan molt bé, també. I el que passa és que el que està acostumat a la llana diu que vol la llana perquè la llana la considera més saludable. I ho és, ho és. És més saludable, sí. Però, en fi...
Doncs bé, senyor Anglada, des d'aquí, des de Rutes per Catalunya, doncs convidem a totes les persones que ens estan escoltant doncs que s'arribin fins a l'avinguda Riera de Cassoles, número 11 de Barcelona. Recordem que abans era l'avinguda Príncep d'Astúries,
Sí, exacte, ja li hem canviat el nom. Per cert, que aquest dissabte, el que passa que
ja ha passat.
Pilota passada, aquest dissabte, han fet la festa al carrer. O sigui que els que ja han gaudit d'aquesta festa que es va fer ahir dissabte, pues no els hi podem més que explicar. Valdria més que ens ho expliquessin ells.
Que va ser un gran dia. Això és el més important.
I tant. I a més a més de refer matalassos i portar els matalassos a domicili, com dius, el més important és que tenim llits elèctrics, aquests que són per persones que necessiten un llit especial de comoditat. O tenim els famosos canapés, que és aquest llit com un moble que la tapa de sobre s'obre per poder guardar a dintre. Pues és un armari de coses que no fas servir sovint. Els canapés també els tenim perfectes, molt guapos i molt bé. I ens dediquem al muntatge, al transport i ho fem tot.
Doncs un cop dit això, només cal que els convidem ara sí a l'avinguda Riera de Cassoles, número 11 de Barcelona. I si tenen qualsevol dubte, doncs que poden trucar al 93 237 78 35.
Perfecte.
Doncs, Joan Anglada, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, Esther.
De res, una abraçada.
Adéu.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem Andreu Rifé amb el tema Fil de llum.
Sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Quan sento que no queda res, el que sempre he lluitat, i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre vendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera.
Thank you.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I en aquest últim programa de temporada de Rutes per Catalunya no volem oblidar aquestes expressions que sí que algunes persones les utilitzen encara, però poques. Si diem, ja et conec, Arbeta, que et dius Marduix, doncs significa te conozco bacalao o te conozco Orozco, que seria la traducció en castellà. I si diem, ja feia bé aquella vella que no es volia morir, doncs en castellà seria el que vivir per haver o ja has begut oli. Què vol dir? L'has ben espifiat o estàs perdut, estàs ficat en un bon merder o bé, t'has ben embolicat. I si fem l'expressió ja n'hi ha prou d'aquest color, en castellà seria basta o hasta aquí podríamos llegar. I si diem ja t'ho faràs, doncs en castellà seria allà tu o tu mismo. I jugar fet i amagar, doncs jugar a l'escondite. I si diem venir o baixar de l'hort, doncs significa que no estàs al corrent del que passa, que estàs despistat, que estàs distret, o no saps de què parlem ara, sembla que vinguis de l'hort. Seria una expressió equivalent, doncs, baixar d'Arbeca o baixar de l'hort. I si diem caure de la figuera, dormir a la palla, jeure a la palla, anar peix, estar in albis, doncs en castellà seria estar en bàbia, estar en la luna, estar en la higuera, estar en batueques. I tenir la mà o les mans foradades, doncs que ets un malgastador, excedir-te en les despeses. És normal que no arribi a final de mes, té la mà foradada, que en castellà ho podríem traduir en tener un agujero en el bolsillo, o ser un manirroto, o ser un derratxador. I si diem panxa plena no té pena, doncs podríem dir que és si on té cobertes les necessitats bàsiques, aleshores es veu tot molt millor. A barriga llena, corazón contento. O barriga llena, no siente pena. I passa de taca d'oli. Doncs això ja passa de taca d'oli. Doncs que algú ha fet quelcom que s'ha excedit, o és molt greu o exagerat. Per exemple, a més de saludar-te, t'ha insultat i tot. Això ja passa de taca d'oli.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna, garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell, us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
Ràdio Estel.
Després de les recomanacions, no pot faltar aquest final de temporada a escoltar Raimon, he mirat aquesta terra.
Quan la llum pujada des del fons del mar a llevant comença just a tremolar. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent el falco s'enduia la claror del cel. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, mentre bleixa l'aire malalt de la nit, boques de fosca fresen els camins. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la pluja porta l'olor de la pols, de les fulles aspres, dels llunyans alors. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan el vent es parla en la solitud dels meus morts que riuen d'estar sempre junts. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt els records, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp l'ample silenci que estenen els grills, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre comprenien savis dits de sec com l'hivern despulla la son del sarment, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la desbocada força dels cavalls de l'aigua de sobte baixa pels rials, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra.
Rutes per Catalunya.
I com cada setmana fem història al Poblenou, avui parlem dels autobusos, perquè al segle XX els orígens històrics dels autobusos són tan desconeguts i complexos a Barcelona com al Poblenou. Hi van intervenir diferents empreses privades, locals o amb capital multinacional, que es feien la guitza entre si i amb les companyies de tramvia. I perquè, igual que els tramvies, en el segle XIX, inicialment, els autobusos van néixer més com a negoci privat que no pas amb vocació de servei públic i accessible a la classe obrera, majoritàriament tant al barri com al conjunt de la ciutat. L'octubre de 1922 és la data en què la Companyia General d'Autobuses va posar a circular per la capital catalana els seus primers vehicles importats de Gran Bretanya, amb el seu característic color vermell. Al Poblenou, però, no hi tenir-hi les cotxeres i els tallers, la Companyia General d'Autobuses va fer-hi passar la primera línia d'autobusos al febrer de 1923 per enllaçar els quatre cantons, Maria Aguiló, Sant Joan de Malta i Pere IV, amb el barri de Sant, tot creuant el centre de Barcelona. Se li va dir línia B i passava pel carrer de Pere IV, els passeigs de Pujades i el que és avui Lluís Companys, l'Arc de Triomf, les Rondes de Sant Pere, Universitat i la Gran Via, fins a la plaça d'Espanya, per enfilar la Creu Coberta, un traçat que va esdevenir clàssic i que fins al centre de la ciutat, en bona mesura encara, fan avui molts dels autobusos que surten, arriben o passen pel barri. No obstant això, aquells autobusos de principis dels anys 20 no van ser els primers de Barcelona ni els primers del Poblenou. Entre finals del 1905 i el 1908 ja havien circulat entre la plaça Catalunya i Gràcia uns autobusos de dos pisos llogats a la Companyia General d'Òmnibus de París per una empresa barcelonina vinculada d'alguna manera al Poblenou, el que era la Catalana. Aquesta empresa de ripers, una mena de tartanes o tramvies de cavalls que no necessitaven vies per circular, però que aprofitaven les dels tramvies de veritat, va intentar reconvertir el negoci cap als autobusos quan a la primeria del segle XX es van electrificar totes les línies de tramvia. La Catalana no se'n va sortir per la competència deslleial de Tramvies de Barcelona, companyia belga dirigida pel marquès de Foronda. El marquès de Foronda, en els anys 20, ja va comprar la Companyia General d'Autobusos quan va veure que la implantació de l'autobús com a competència al tramvia era imparable. En qualsevol cas, la Catalana va fer fallida, però va deixar el seu nom com a denominació genèrica dels ripers o tartanes. Els autobusos de la Companyia General d'Autobuses, igual que durant el franquisme, ho van ser els trolebús i els vehicles de gasolina de Tramvies de Barcelona, i ja en democràcia els autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona, alguns dels quals han incorporat el gas natural com a combustible. Van connectar, bàsicament, Poblenou amb el centre de Barcelona, un servei que fins als anys 60 els autobusos van convertir en tramvies, doncs l'únic metro proper al barri, fins que el 1977 va arribar la línia 4, que va ser la línia 1, amb parades a Marina, també a Glòries i al Clot. La Catalana, com abans del 1925 els ripers o tartanes i després del 1980 algunes línies i microbusos del TMB, va ser l'autobús del barri que va unir Poblenou amb el Clot i el Camp de l'Arpa, amb la qual cosa mantenia vius els lligams i l'esperit autònom de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals i acostava el barri, per exemple, a un equipament bàsic com és l'Hospital de Sant Pau. En certa manera, semblantment a la Catalana, la primera línia de Badalona o Sant Adrià, com després els tramvies Washington o tancs i els autobusos de la Tusa o Tupsal, exemplifica les necessitats de mobilitat al Poblenou. No han estat sempre orientades al centre de Barcelona. Els lligams al Poblenou amb altres zones obreres i perifèriques, com ara el Clot, la Verneda, Sagrera, Sant Andreu, el Besòs, Sant Adrià, Badalona o Santa Coloma, o fins i tot Sants o l'Hospitalet de Llobregat, són reals, històricament tan o més intenses amb el cor de Barcelona, a la vegada que mal ateses. I és que amb l'excepció del període republicà i dels projectes revolucionaris del 1936 fins a l'arribada de la democràcia municipal al 1979, les necessitats de mobilitat de les classes populars i la dels barris obrers no van ser tingudes degudament en compte.
El 1932 obria les seves portes al que és avui una botiga emblemàtica, la licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
A Terrassa, amb fusta, tot amb moble modular auxiliar. Som al carrer Arquímedes 195 i al passeig 22 de juliol 618. Amb fusta, no deixi cap racó de casa desorganitzat. Amb fusta, tot amb moble modular auxiliar i a mida. 93 788 80 16.
Ràdio Estel.
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I també en aquest últim programa de Rutes per Catalunya, doncs ens acompanya en Pilar Mocé, la nostra podòloga. Molt bon dia i benvinguda.
Molt bé, molt benvinguda. I, bueno, i vostès, espero que tots estiguin ja a punt de vacances. També espero que la revetlla de Sant Joan hagi anat bé, que la propera també vagi bé i, bueno, i que ens vagi bé a tots l'estiu, almenys. Que no ens ofeguem de calor.
Bueno, això és inevitable, eh? Lo de les calors són inevitables. Però sí. Ja que ha tret el tema de les revetlles, i jo penso automàticament en dolços.
Sí, les coques, el cava, no?
Els gelats...
Oh, i tant.
Vull dir, això és els nostres peus que els hi passa.
Bueno, amb els nostres, si no tenim diabetes, no passa res. Però, bueno, tots els excessos van malament a totes les persones. Tampoc no ens hem de passar l'estiu menjant cada dia tres gelats, no? Perquè a la llarga també pot provocar que l'excés massa de dolç no ens faci una diabetes, però ens provoqui un excés de sucre, no? I també pot ser relativament perillós. Aleshores, clar, jo avui em vull referir a que l'estiu, per les persones diabètiques, que n'hi han moltes, per desgràcia, i cada vegada se'n veuen més, hi ha persones diabètiques que sempre s'han de posar insulina i amb això a vegades s'autoenganyen el cos perquè es posen més insulina i així pensen que podran menjar més diferent, no? Que podran menjar coca i tal. Això s'autoenganyen.
Quina sí. Barbaritat, no?
Sí, 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 però ho fan, eh? Ho fan. Bueno, com que beuré una mica de cava i em menjaré un trosset de cava, em poso més insulina i ja està. A veure... Què ho fan? Jo ho sé, vale? Aleshores, clar, la persona diabètica, què passa? Els adults no han sigut molts no han sigut diabètics de joves i són a partir dels 40 anys. Llavors, que els hi vingui una diabetes quan la persona ja és adulta, li és un problema. És un problema perquè diu, i ara què? Ara és de controlar tota la meva vida, ara haig de veure el que no puc menjar, el que no puc beure, segons quins begudes gaseoses i amb sucres... Tampoc. Aleshores, clar, complica una mica la vida. Però pensem que la diabetes és una malaltia interna, interna del pàncreas. El pàncreas no genera prou insulina i aleshores s'ha de posar insulina perquè el pàncreas s'ha atrofiat, per dir-ho d'alguna forma. No treballa, ¿vale? Aleshores, els nens, per desgràcia, que també n'hi ha moltíssims, quan comencen han de posar-se ja insulina des de que són petits. Però ja ho tenen tan assumit que inclús ho fan ells, que es controlen ells el grau de sucre. O sigui, ells ja es controlen i ja estan, ho tenen assumit que han de ser així i punto. Però la persona adulta, que abans no ho ha sigut, li costa molt assumir-ho. Ara ja no anuncia a la tele, que no sé si la gent ho veu, que és molt veritat que un senyor que perquè fa aniversari li donen un pastís i la filla li diu, papà, que eres diabètico o que tienes colesterol. Bueno, és el mateix. O sigui, a veure, el que té un problema diferent del que tenia fins ara, li és un càrrec, és, bueno, un entrebanc.
Ha de canviar els hàbits.
Un entrebanc, no? I després hi ha una cosa, hi ha moltes aliments que diuen dietètics, però això no vol dir que siguin per diabètics. Aquí no confonguem. Els aliments dietètics són perquè no engreixin, perquè no tenen tant de colesterol, perquè possiblement no tenen tant de sucre, però no són específics per diabètics. O sigui, els diabètics poden menjar, i ells ja ho saben, i els metges de capçalera, i els endocrinos, indiquen què és el que han de menjar i què és el que no han de menjar. Per tant, el diabètic que se'n surt del tipus alimentació i del que ha de menjar, també tindrà més problemes amb, en general, amb el cos i també amb els peus. Però, clar, ara que és una època en què tothom ens agrada anar descalços, ens agrada anar a la platja, piscines, còmodo perquè, ui, el millor és anar mal calçat, no. Pels diabètics això no vale. Val? O sigui, la persona diabètica ha de tindre molta més cura dels seus peus perquè anirà més descalç, precisament, i anirà, doncs, això, a banyar-se. Pensem que la persona diabètica arriba un moment que té molt poca sensibilitat als peus i que es pot clavar una pedra o es pot clavar una punxa o es pot clavar un vidre i no donar-se'n que se li ha clavat fins que no s'ho mira. Aleshores, jo aconsellaria moltíssim, no?, que la persona que ha estat en un lloc públic i ha anat descalç, que el millor és no anar-hi, o sigui, que vagin amb xancletes. Avui en dia fan xancletes per anar a la platja, per anar a piscines. Doncs és una manera d'evitar que la pell estigui en contacte amb el terra i que evitar clavar-se coses, no? Però no estaria de més que a la nit, quan ja abans d'anar-se'n a dormir, doncs repassessin els peus, no? Mirar si hi ha alguna coseta, alguna ferida, si s'ha fet una rascada, o si, per exemple, segons el calçat que es porta, si es porta calçat sintètic, si es porta calçat dolent, també és molt rígid, tampoc no s'adapta al peu i pot fer rossadures, i pot magullar la pell, i pot fer suar el peu. O sigui, que si la pell s'ha endurit per rossadures, que es fa callositats, es fa els celomes, que nosaltres diem hiperqueratosis, és igual, callositats, per mal calçat. Si es fan llagues entremig de dits, perquè una cosa que és inevitable i és molt aconsellable, i sempre, tot l'any, i a tothom, és que s'eixuguem bé entremig de dits. La humitat que queda entremig de dits fa que la pell es maceri, es faci tova, i allà es posin fongs o senzillament es facin llaguetes. Les persones diabètiques amb molta més cura han de pensar que els seus peus és la seva vida, també. O sigui, va inclòs amb la seva vida fins que visqui, no? I que se'ls ha de cuidar. Aleshores, cada dia s'hauria de controlar els peus. Que tinc una ferideta ben desinfectada, una mica de pomada antibiòtica o algun altre producte i tapada un parell de dies. Pensem que qualsevol cosa es pot infectar i ells no ho noten, perquè nosaltres ens hi trobem inclús coses clavades, vidres que han atrevessat la sola de la sabata i se'ls hi ha clavat a la planta del peu i no se n'havien adonat. Clar, això és una infecció, una possible infecció i amb molta seguretat. Les persones diabètiques tenen menys defenses en quant a no tenir infeccions. I aleshores, com que baixa la sensibilitat, disminueix la circulació, tenen més mala circulació, les ferides s'infecten amb facilitat, no? Els talons de les senyores, sobretot, generalment, i en moltes persones, no solament diabètiques, es fan ressecs. Doncs, precisament, s'han d'hidratar moltíssim perquè aquesta sequetat fa grietes, fa que la pell es trenqui i perquè aquella pell trencada pot entrar infeccions a la pell. Clar, les infeccions de pell compta perquè és molt important que una persona normal no ens faria una infecció i a les persones diabètiques sí. I a vegades han de prendre antibiòtic per un problema que dius, carai, quina tontada, no? Si s'hagués hidratat la pell no se li hagués fet llaga. Aleshores, jo penso que han de ser les persones diabètiques molt, molt conscients del problema que tenen, que si han de menjar alguna cosa extra, també n'hi ha per diabètics, que no els hi posen sucre, que els hi posen fructosa o que els hi posen altres productes sacarines o el que sigui, no? O sigui que, i sempre hi ha tot i així, en mesura, perquè, clar, no s'agamenjaran una coca d'un quart de quilo perquè no porti sucre. Això seria també la farina, seria l'ou. Vull dir, serien molts aliments que amb aquesta persona no tot sempre li beneficia. Llavors, molta cura, coses pues, que ells sàpiguen que poden prendre, que tots els diabètics ho saben, perquè ja els hi han ensenyat i els hi han dit. Molta cura amb els peus, per això, les ungles tallades bé, que no es puguin clavar, que si s'enclaven també poden ser infectades, però que ells no es toquin els peus. Vale? O sigui, si una persona diabètica veu que té alguna cosa, el que sigui, però tampoc no sap el que és, que vagi a una consulta podològica. Perquè si és un vidre clavat, ja se li traurà. Si és un objecte estrany, procurarem treure-ho. Si és una petita llagueta que es pot infectar, doncs ja la tractarem amb antibiòtic o la desbridarem una miqueta perquè surti pus i després ja vagi curant-se sola, no? Aleshores, clar, hem d'estar sempre pendents dels peus. Els diabètics han d'estar sempre pendents de peus. Hombre, aconsellem no fumar gaire. Ara que és bona època, el millor és caminar, perquè, bueno, clar, aleshores que no faci massa sol, perquè a partir d'ara, si fa massa sol, llavors ens ofeguem, no?
Doncs sí, ja a partir de les 8 és una bona
hora. Això mateix. Sempre anar bevent aigua durant el dia, perquè estigui hidratat el cos, i bueno, posar-se cremes a les nits, com he dit, que hidrati la pell, i si tenen alguna cosa a tractar, doncs l'hem de tractar els professionals, que vagin al seu capçalera o que vinguin els podòlegs, perquè si hi ha un perill, evitar-lo, o sigui, no prolongar-lo, per dir-ho d'alguna forma, perquè si una ungla s'ha clavat o si hi ha hagut una infecció, és molt perillós. A l'estiu, sobretot, és molt freqüent, molt freqüent.
Així, com a últim consell, com a últim programa de la temporada, què els hi diria?
Pues que molta higiene, per suposat. Això sempre, perquè, clar, ens rentem els peus, però a vegades no els ensabonem, tampoc. S'ha d'utilitzar un sabó amb àcid perquè mati els microbis de la pell, perquè la deixi desinfectada, ¿vale? Aixugar sempre molt i molt i molt entre més de dits i portar sempre el peu protegit, sempre que puguin. Si van a la platja o a la piscina i de més, xancletes, o sigui, sabatilles d'anar per l'aigua. I si van a la muntanya, botes, d'acord, perquè hi ha molta gent que també és muntanyera. Uns mitjons que protegeixin, que siguin gruixuts, que no puguin fer frecs, friccions ni feridetes, i després revisar-los cada dia. Perquè quan s'ha fet una activitat que no sigui estar per casa, i ojo, per si està per casa i es trenca un got, també s'ha de revisar. Perquè moltes vegades les persones han trepitjat un trosset de ceràmica o un trosset de vidre i allà la tenen clavada, no? Fins que algun dia potser s'ho toquen i veuen que rasca. No, és que si es clava i no té sensibilitat la persona, no se n'adonarà. Per tant, revisió diària doncs no costa tant, és un moment. Inclús la gent que no s'hi arriba als peus posa un mirall a terra i passa el peu per davant i ja veurà si té un puntet que ha sangrat o un puntet que no està correcte a la pell o una ferideta. O sigui que tot això és controlar-ho sempre, sempre. La persona diabètica s'ha de cuidar ella sempre i ha de cuidar els seus peus sempre.
Doncs un cop dits aquests consells, recordem que Podovall, on es troba?
Pues Podovall està a Vallirana, al passatge Bon Retir número 2, local 5. El telèfon s'ha de sol·licitar ara 93-683-5821.
I durant aquestes dates d'estiu se sap quan estarà tancat?
A l'agost, tancat. Això mateix. Si sí, la persona es necessita en qualsevol cosa, han d'anar durant el juliol. I a l'agost, repòs per tothom, que és un mes de vacances, no? Que tots necessitem descansar una miqueta, però si alguna persona té dubtes sobre el problema, o, per exemple, porten plantilles, porten silicones, a vegades els mesos de calor, també els diem, miri, vagi ben calçada còmoda i no es posi tant perquè no vagi el peu tan apretat. Vull dir, això ja l'orientarem. Això, les silicones també van molt bé que per corregir dits, però poder ara a l'estiu, amb la calor i de més, poden macerar una mica la pell. Doncs tampoc no passa res perquè el peu vagi lliure. És que ja és bo. O sigui, el peu és bo donar-li vacances, també. O sigui, també als diabètics, però amb seguretat. Els diabètics amb seguretat. I els demés, el més segur que puguem, perquè pensem que poden entrar moltes infeccions. I després ja, bueno, això és una cosa molt curiosa. Hi ha països que la gent se'n va de vacances i van per la sorra, o unes gespes que tenen uns animalets que entren pel poro de la pell i van corrent, peu amunt, i cap a Gama. O sigui, a veure, compte, això no és molt freqüent, però hi ha països que passa. Pel poro de la pell pot entrar moltes coses. Infeccions i bitxos. I cabells, que també.
Ens ha deixat espantar.
No, la higiene, perdona, és una qüestió, moltes vegades, d'higiene i de control. No es pot un deixar sense mirar peus. No, no, no. Se'ls han de mirar igual que ens mirem la cara.
Recordeu de controlar els vostres peus.
Això mateix.
Pilar, moltíssimes gràcies.
I bones vacances a tothom. Esperem que tornem tots sanos i bien. I ja ens veurem, si Déu vol.
Fins al setembre. Molt bon estiu.
Bé. Igualment a tothom. Gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus.
La Federació de Colles de Sant Madius convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nil i Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmeron. Veniu, us hi esperem.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
Avui en el nostre concurs no farem pregunta nova, però sí recordar la que us vam fer la setmana passada, que era la següent. La vila de Camprodon està situada a la confluència de dos rius. Quins són aquests dos rius? Doncs sí, el riu Ter i el riu Riutor. Les persones guanyadores són les següents. Tenim el senyor Eladi Tomeu, el senyor Josep Pérez, la senyora Mònica Sanz i la senyora Lorena Puig. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostè perquè puguin recollir aquests obsequis aquí, a recepció de Ràdio Estel, com sempre. El que hem dit al principi, no us deixem cap pregunta, però el mes de setembre doncs ens retrobarem. Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
I després de les recomanacions, escoltem a Manel amb el tema Boomerang.
Va arribar el tiet amb ara ballar, que els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morenos. I va dir, almenys heu crescut un pam. I l'Ignasi jo li escoltava. Thank you.
va tornar mai. Però un moment ara reclamava la perícia d'un professional.
Les nostres tradicions amb Ester Nosàs. L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la festa més dolça a Sant Medí. I totes aquelles colles que passeu per Nova Travessera tindreu esmorzar per gentilesa nostra. Visca Sant Medí!
Ja queda molt poc per Sant Medí. Molts caramels i moltes rialles. I per la colla Els Pilons som més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Medí!
I a punt d'acabar el programa, la localitat de Falset es troba situada al sud-est de la comarca del Priorat, en una vall envoltada de muntanyes, entre elles la Roca Roja, el Morral i la Serra de Llaveria. A Falset hi ha un castell que va ser erigit al cim d'un pujol durant el segle XII, que va ser el primer element constitutiu de la vila i es va convertir en la residència dels comtes de Prades. Hi van néixer les dues dones més importants de la història medieval de Catalunya, Elionor de Prades i Margarida de Prades. L'any 1825 el castell va ser habilitat com a presó. Actualment, el recinte del castell acull per una banda l'Arxiu Comarcal del Priorat i per l'altra el Museu del Vi de la Comarca. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Ester Nosàs. El juny, diu el juliol, jo he plogut, tu fes bon sol. I fins aquí aquesta temporada. Ara us deixem amb Fórmula Estel. Molt bona tarda i bon estiu. Ens retrobem al mes de setembre.